Fego París y Londres, un programa de entrevistas, una tertulia cordial y amable que nos ayudará a conocer la riqueza humana de Pego y les nostres comarques.
Pego París y Londres, un programa para aprender cosas de la nostra gent, un programa para conocer mejor la vida de los nostres pobles.
Pego París y Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit. Pego,
París
i Londres. Ja estem així de nou. Ens falta Joan, que està venint corrents. Com ve d'oliva, ve de corrents, ve d'olivera.
I a l'aire trobo que ho té de cara, té de cara. El tinc ara d'esquena.
O si se'n passa. Molt bé. Bé, doncs, ja fa temps d'estar al racó del foc, ja, a altra volta, perquè hem tingut dos dies de ponentar de calor, però ara ja petits al costat del foc sentint una musiqueta,
sí,
no?
Sentint bona música, i d'això anem a parlar avui, de bona música. Fa un any justament vam estar així presentant la primera temporada, una temporada estable de concerts, que això és de ciutats grans, no? I de capitals, però en la Marina Alta, quan no mos mereixem això i més, pues també va haver una primera temporada de tres concerts, i la cosa va anar bé perquè un any presentem la segona temporada de concerts de l'Orquestra de la Marina Alta al mateix lloc, que serà l'auditori de Beniarbeig, i per això la persona que millor pot parlar és el director de l'orquestra, que és Francesc Esteves. Benvingut a Pego, París i Londres.
Moltes gràcies. Sempre estic com a casa.
Clar que sí, perquè ja no és la primera volta que ve.
Portem a persones que tenen coses que dir, clar, i Paco, pels amics, pues té coses a dir. Coses.
I com treballa tant i n'hi ha moltes vegades que fa coses noves, aleshores per això portem
efectivament
diverses vegades.
Espera, que mos presenta la temporada i sobretot el primer concert, que serà este diumenge. Pega-mos quatre pinzellades del que veurem este diumenge, sentirem una miqueta de música, concretament d'una de les peces que estan programades, i continuem parlant.
Pues sí, l'any passat vam fer la primera temporada, perquè des de la fundació de l'orquestra ja fa des del 98, que serà quasi 30 anys, a l'àmbit comarcal de l'orquestra sempre ha portat a fer concerts disseminats en totes les poblacions de la Marina Alta, però sempre hi ha hagut la voluntat de poder fer una temporada estable en un lloc perquè siga d'àmbit comarcal i que la gent puga identificar aquest lloc en l'orquestra i en una programació, anem a dir, més coherent, no? Entonces, des de la fundació no hi ha hagut infraestructures adequades en la comarca. Bueno, estava la de Teulada, però ha sigut, no és fàcil fer una temporada allí, no?
Beniarbeig està centrat en la comarca, i pràcticament, no?
I precisament a l'auditori de Beniarbeig reuneix unes característiques úniques, no? Des de que es van començar a fer auditoris així a la comarca, la qüestió acústica ha estat un poc desastrada, no? És dir, al principi, per exemple,
si espera la música, l'acústica ha de ser
recorde el de Ondara, per exemple, que era un cinema i es va fer el que es va poder, no? Però acústicament és... No és bo quan es fa algo nou.
Sí que s'ha de fer acústicament
arquitectònicament ja saben com ha de, quina forma ha de tindre les mesures perquè soni bé, o sigui, que el primer és la caixa, que fas una caixa perquè sigui auditori,
la caixa de ressonància,
o que siga per cine. Clar, si era un cine continua sent un cine, ja passava el mateix, van posar unes parets, però no, és un cine i sona a cine.
Sí, exacte. I però a partir de fa 5 o 6 anys així, en l'arquitectura, quan a un arquitecte li diuen de fer un auditori, té que saber el que fa, no? Jo ho dic perquè el meu germà és arquitecte i cada volta que té que fer una cosa d'estes, si no hi ha un estudi acústic ben fet, no es tira avant a fer això, no? Clar. I a l'auditori de Beniarbeig, bueno, és algo impressionant, no? Uh-huh. O sigui, acústicament és impecable, no? I els mateixos músics ho saben, no? I inclús,
i el públic és molt important, el públic que ho sent que bé.
I inclús per a mi supera el de Teulada, perquè acústicament. I dona la casualitat de que Beniarbeig està en el centre de la comarca. Clar. O sigui que està en un punt central, al costat del centre comercial, al costat de l'autopista, i ve bé a tots, no? Entonces, jo insistiria en l'àmbit comarcal i sobretot en les facilitats que ens ha donat l'Ajuntament de Beniarbeig per a poder-ho fer.
Genial.
I si vol, no sé si estic parlant de cinema.
Sí, ara posarem una cançó per a escoltar. Va, no?
Si venim a parlar,
Sí, no, a parlar, però clar, quan parlem de música també volem escoltar.
Sí, a veure, jo el que hem portat és una gravació que considero jo històrica.
No voldries portar així l'orquestra perquè feren directe.
No, però es poden portar gravacions més recents. Vull dir, anem a portar una gravació que té 26 anys d'una orquestra que en té poques 30. Vull dir, això és històrica.
L'orquestra ara sona millor, eh?
Ara sona millor. És un compacte que van gravar en José Sempere, que ara està retirat l'home, però és un dels tenors punters espanyol. En una època difícil perquè tenies a Plácido Domingo i Alfredo Kraus i Carreras, Josep Carreras, i clar, José Sempere pues estava un poquet per baix, però era un personatge de moltíssima qualitat. I van gravar en la inauguració de la Casa de Cultura de Calp.
Exacte.
Allí van fer aquesta gravació i aquesta peça, i qui la té que cantar el diumenge? Perquè portem tres tenors.
Sí, el concert del diumenge és un format clàssic de concert de tres tenors, que va ser en el final del Mundial d'Itàlia. En Subin Mehta, Carreras, Pavarotti i Domingo van fer un concert que va d'alguna manera revolucionar el format del concert. I en aquest cas, esta peça que es diu Recòndita Harmonia, de l'òpera Tosca de Puccini, la cantarà Pasqual Andreu,
que és molt conegut a Pego, ve moltes voltes a cantar ell i la dona.
Té
seguidors que estaria bé que anaren a veure el diumenge, perquè cantar en un auditori, en una orquestra en directe, és un altre món.
Sí.
Anem a escoltar pues, la gravació de l'Orquestra de la Marina Alta de l'any 99, cantat Recòndita Harmonia per José Sempere.
se insiem componade, ma
ja sabeu que el bar de Nel és un bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec, boníssimes. És el bar que és menester anar si vens a Pego, ja ho sabeu.
Bé, estem parlant de la primera, de la segona temporada de concerts, amb el primer que és està dedicat a l'adeu
de l'orquestra
de l'Orquestra de la Marina Alta, en el format d'un concert per a tres tenors. En principi, jo, la primera volta que vaig veure tres tenors, vaig pensar, o sigui, tres pollastres, no sé això com sonarà, però la no, és veritat, o sigui, un tenor és una veu especial, molt brillant, molt de solista, però si ho saps manejar bé...
Està molt relacionat amb el pollastre, vols dir?
No, vull dir que és una veu dominant.
Ah.
Tres dominants,
ah,
igual.
Ah, és pollastre per dominar.
Però realment no fa molt, van fer uno de tres tenors al coll i va ser fantàstic. Va ser sí. Fantàstic, no es tapen un o l'altre. Damunt és que, jo dic, com és possible que
canten? Ah, però canten els tres al mateix temps?
No és precís, i junt no. Després i junt altre.
Sí, però vull dir que poden coincidir.
Poden coincidir.
Ja.
I se'l tornen, i quan se'l tornen, clar, és gent de moltíssima qualitat. Jo sent uno i el quedes embobat. Sense l'altre i dius, és diferent, però també m'agrada. No puc dir si més o si menys. I estàs mirant a veure el tercer quan entra, i quan entra el tercer dius, és diferent. Però també m'encanta. Com és possible que t'agraden els tres sent diferents? Clar. I sent tenors. O sigui que és, bueno, i estan cantant la mateixa cançó. O sigui, són concerts equilibrats. Després no és ningú tenor i toques una peça instrumental. O sigui, ho fas d'una forma molt amena, que el passa molt ràpid, aquest tipus de concert.
Però si són tenors i tenen el mateix registre, no? Com pots dir que sonen diferent? A veure... Explica'm-ho això.
Home, tenors tots no són iguals. Al repertori n'hi ha tenor lleuger, tenor dramàtic, lírico spinto, i cada un té un color diferent.
El timbre, no? Clar.
El timbre, no? I sobretot això es nota, pues, en este format de concert que el van consolidar Pavarotti, Carreras i Domingo, els tres tenen un timbre diferent, no? I entonces per això seleccionen també les peces cada uno segons el seu tipus de veu. És a dir, hi ha el tenor que va cantar en el coll, per exemple, n'hi havia uno que una peça no li anava bé i va dir, jo això no puc cantar.
Però l'altre.
Però per això s'intenta combinar un tipus de veu que siga, que puguen abordar tot el repertori dels tenors. No?
I la teva feina com a director, a banda d'assajar, dirigir, què més fas?
Home, estudiar les partitures.
Estudiar les partitures, però les partitures, qui diu que van? Qui les selecciona?
En un principi les van seleccionar ells, no?
Ells
en el coll, uh-huh. No? Però jo d'alguna manera també intente donar-li un poc de coherència, no? Sobretot la distribució de les peces dins del concert, no? En este format sempre es combina el que és l'òpera, que és un poc més dens, en les cançons napolitanes, no? Així s'haurà pogut combinar també en sarsuela, però era un poc més, però no són peces tan conegudes com puga ser, pues, les napolitanes que anem a...
No n'hi ha res de sarsuela en el programa.
No. Home,
així Josep Maria Sarsuela sí que és coneguda. Però bueno,
sí, i jo així he canviat un poc el programa, perquè totes les peces que eren de Verdi, que eren més operístiques, que lo millor en el coll, sí que hi havia, es podien captar millor o percebre millor. Així jo les he canviat he introduït l'intermezzo de cavalleria, que és una peça instrumental de l'orquestra, i la meditació de Talls de Massenet per a violí, que també, com tenim un bon concertino, també és una peça que ja han tocat diverses voltes, si et recordes la van tocar quan van fer els grans cors d'òpera, i així d'alguna manera es combina tot. La primera part l'acabem en una napolitana, i després la segona part tot, tornem a tocar a l'interludi. Per exemple, comencem a l'interludi de Pallassos i la segona part en l'interludi de Cavalleria, que són dues òperes veristes, que normalment són òperes més curtes i que s'interpreten en moltes ocasions conjuntament.
Veristes.
A veure, jo...
Veristes, sí.
Jo,
sí,
què són veristes?
El verisme és un poc, no sé com explicar-ho, que Émile Zola, l'escriptor francès, que era molt, molt realista, doncs aquestes òperes veristes són òperes un poc crues, no? Per exemple, Pallassos és una òpera en el que la dona del pallasso l'enganya en uno que està actuant també en el mateix circo, i ell té que eixir a fer a riure a la gent, no? I al mateix temps està passant un drama i al final l'assassina, no? Vull dir, és un realisme cru, no? Yeah. Realisme cru, per això es diu verista, no?
De veritat.
En cavalleria rusticana pues també passa lo mateix, és dir, hi ha un assassinat i tot és, és un moviment sobretot d'òperes que finals del segle XIX.
Bé, jo si sento una òpera o una sarsuela sé diferenciar-les, però no sabria explicar quina és la diferència. I ara m'has dit una napolitana, ja sí que m'he quedat així, no? Perquè
sí,
pots explicar així la teoria, sí, la diferència entre les tres?
La sarsuela sobretot té parts parlades. I igual que el singspiel alemà, que per exemple la flauta màgica és un singspiel i té parts que van en música i parts que van parlar. En l'òpera no, és contínuament,
és continu. És
o l'òpera clàssica té un recitatiu, és dir, que hi ha un acompanyament en el clavecí i un violoncel soles que donen molt, 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 molt de text que fa avançar l'acció, i després ve una ària o un coro, que són parts més poètiques. Però a partir del romanticisme estos recitatius van desapareixent, no? I per exemple en Wagner o en Verdi això ja no existeix, és dir, que l'acció dramàtica és contínua, no? La diferència entre òpera i sarsuela és això.
I la napolitana?
La napolitana és una cançó popular, anem a dir, és una cançó de Nàpoles.
De fet, serà l'únic que es podrà escoltar sencer, una napolitana.
Sí,
minuts. L'òpera no, és impossible.
La napolitana és una... independentment de que és de Nàpols, la zona de Nàpols, és una cançó popular, no?
Sí, o Sole Mio, per exemple, Bosono, Sole Mio, Torna Sorriento, són cançons... pues més populars, però en una exigència vocal impressionant, clar.
Sí.
Caruso,
clar,
Caruso ben, és el que ben, les
ben
va posar.
Això ben cantat, té que estar molt...
Sí, sí, molt... sí.
I a més que... estan orquestades.
Pues sí, la temporada es configura sobretot en música i paraula, no? En estos, i a partir d'ahir intentem fer quatre concerts. El primer concert és este, que d'alguna manera és per enganxar el públic, perquè és un programa que resulta molt ameno i es combina l'òpera en cançons més populars. Després tocarem les quatre estacions de Vivaldi, que és una música clàssica molt coneguda, però en la novetat de que cada un dels quatre concerts de violí està basat en un soneto, en un sonet, i en la mateixa partitura està indicat cada vers del soneto a la música que li correspon. D'alguna manera és música descriptiva, no? Música programàtica. Uh-huh. I en aquest cas li han encomanat a Tomàs Llopis, uh-huh, que traduïra els textos dels sonetos de l'italià i al valencià per a poder-los fer al mateix temps que sona la música. Encara estem pensant, ell i jo, a veure com ho podem fer per a que d'alguna manera no interrompisca la narració si narrem els versos al principi de cada moviment, o no sabem com ho fem, però trobo que serà una cosa molt curiosa perquè les quatre estacions també és descriptivament és una música molt ben aconseguida,
és molt, molt potent, no? És una, en el sentit que és molt
densa,
no, que no sé, en seguida quan la sents
sí.
la notes ahí,
sí,
no?
Sí.
En meravella, no?
Sí.
I orquestalment és corda soles.
És corda soles.
És el més simple que n'hi ha. Una corda que en aquesta època ja els violins eren igual que avui en dia, vull dir que els instruments estaven perfectes, els altres eren molt imperfectes al final del barroc.
És un obra sorprenent. Sí. És un obra sorprenent. Jo que he fet molt de Vivaldi, tinc els meus dubtes de que altres concerts de Vivaldi siguin del mateix Vivaldi, perquè la qualitat musical és assombrosa.
Si tu, per exemple, coneixes perfectament l'estroharmònico.
Sí. Què
estàs dient? Que les quatre estacions no són de Vivaldi?
Sí, estic dient que hi ha molts concerts de Vivaldi que jo considere que no són de Vivaldi. L'estroharmònico, des de luego, sí, perquè també té molta qualitat i, de fet, Bach es va transcriure. Si no era...
Bach no perdia el temps.
No perdia. Entonces, n'hi ha... Però, clar, és que Vivaldi té 500 concerts.
Jo trobo que anava aprenent sobre la marxa.
En aquest moment també, igual que un pintor tenia un estudi i tenia estudiants que feien coses,
no?
I jo crec que ahir n'hi ha molta mà d'altres que no són d'ells, no? Perquè la qualitat, és a dir, la qualitat de les quatre estacions i de l'estroharmònico i d'alguns altres concerts és una diferència absoluta, no? Crec jo, no?
Sí.
És una hipòtesi,
bueno,
no puc demostrar, no?
Lo que està molt bé és poder veure les quatre estacions. S'han tocat en molts pobles, moltíssims, Pego també, però aquest format del text, que molta gent no ho sap o pensa que són frases curtes, però no, són sonetos.
Són sonetos.
N'hi ha bastant de text i la música està basada en aquest text.
Sí.
El pot guiar més sobre el que el compositor volia expressar en aquest moment.
Claro. Claro.
Per estació exemple, per estació, cada estació són quatre moviments.
Sí, per exemple, en la primavera hi ha un soroll del vent, uh-huh, i un gos que està lladrant. Entonces, per exemple, lo del gos que lladra ho defineix la viola. Pom, pom. I un moviment així ostinato, no?
Trenca molt tot l'altre que està sonant.
Tot l'altre que està sonant.
És a dir,
els primers i segons violins estan fent un ritme apuntillat en sordina, el violí està fent una melodia i de repente apareix la viola en forte ahí fent un contratemps, pom, pom, que és igual que el quan estàs tu a casa tranquil·lament i saps lladrar.
Lladrar els gos, el tall al rotllo.
Claro. Bueno, i després en el primer moviment, pues, els ocells, el cant, vull dir, molts ocells que estan en trino i tot això que està claríssimament que és això. Mm-hmm. I allí diu cada ocell quin és. Per exemple, el ritor, ara no sé, el Gardelino, per exemple, que és un del, i en la tardor, per exemple, que és una època de caça, apareixen dispars, no? Uh-huh. En pizzicatos, és dir, i en l'hivern, pues, per exemple,
les gotes d'aigua,
el gel. Vull dir, pot ser molt curiós per acostar la música al públic i que m'aprenga un poc el significat.
Clar, això és important.
Ja heu vist que el primer concert, vamos, és molt d'èxit, hi ha molta gent que sent tres tenors, vaig a veure-ho, per això que havies dit de lo del Mundial. O sigui, és un poc per enganxar, però és que el segon, les quatre estacions, en un home de la casa, molt conegut a la Marina Alta, de la casa, perquè és de venir més, però també diu Apego,
sí, molt conegut.
A la Marina i fora d'ella, com està amb els llopis, tot perquè això també enganxa només de sentir-ho, claro. Però és que el tercer és un plat fort que no té precedents pràcticament en la comarca,
claro.
Perquè això no es pot muntar, que és el senyor Richard Wagner, això no es pot muntar, però l'home sí que ho farà.
Per què dius que no es pot muntar?
Perquè l'exigència és brutal, o sigui, demana instruments que la gent no té, demana plantilles que és impossible, però clar, Paco ja ha fet
jo volia fer Wagner.
Però des de quan volies fer Wagner?
Des de que tenia 16 anys.
Que m'hagin passat anys
i en tinc 60, o sigui.
Però la primera volta que fas Wagner,
perquè és molt difícil.
Antes havíem fet una peça que li va escriure Wagner per al cumpleaños de la dona, que es diu L'Idilio di Sigfrido, i la va sorprendre allí en sa casa, en 13 músics.
Perquè era en format xicotet.
En format xicotet, sí.
A 13 músics era en format xicotet.
Sí.
O sigui, que Wagner va dissenyar, parlant dels arquitectes, un teatre per la seva òpera, en Beirut, en les mesures que ell va dir, en el fosso que ell va dir, tot conforme va dir, ell va dissenyar instruments apostes per a ell. O sigui, Wagner és immens. Wagner,
sí,
la influència que té Wagner a posteriori és tan forta que avui dia encara influeix molt en la gent. Estan els wagnerianos. En Barcelona hi havia un club de gent de Wagner. Després estan els que van contra Wagner. Ha arribat inclús a la política.
Sí, sí,
és brutal, sí. Wagner. És brutal.
La qüestió política és molt...
És barroc, també?
No, és al final del romanticisme. Va morir en Venècia quasi 900,
1883.
83 va morir.
I va néixer el 1813. O sigui, és un personatge clau.
Que va tindre temps per fer moltes coses, no?
Només va fer òpera.
Sí, només va fer òpera perquè ell en tenia, ell té diversos escrits que es diu Música i Drama, i ell mateix fa els libretos de les seues òperes. Va tindre molta influència en Nietzsche, per exemple, va participar en la revolució de 1848, va estar exiliat, és un personatge clau en el segle XIX, no? I és un genio. Lo important és que és un genio, no? Una personalitat única, no? Uh-huh. I claro.
Però això que ho he dit, i això... com ha resolt el tema instruments que no poden sonar,
per exemple, sonar. Les trompes,
que les trompes. Jo soc trompista, quants trompes fan falta?
8.
Que ja, quan anem 4 ja costa de pillar 4, però 8 no te digo. Damunt d'aixòs 8, 4 han de tocar també en tuba wagneriana. I l'instrument el va inventar Wagner, i això qui ho té? Bon, jo no tinc una perquè sóc aixina. Però els altres han fet lo impossible per aconseguir-les, perquè això no t'ho pots perdre. Tocar Wagner, però... no t'ho pots perdre.
Ah, vols dir tu que s'han espavilat en buscar l'instrument
per a tocar aquest concert. N'hi ha gent que ja està fent notes llargues i preparant el morro per a aquest concert, que és en març, però ja fa 2 mesos que està preparant-se, perquè les exigències són brutals. Jo he arribat a tocar Wagner en altres orquestes i al tercer pentagrama no poder ni parlar de la mal que el feia a la cara, perquè toques tant i tan agut i tan fort, i després és una música impressionant. Jo parlo des del punt de vista dels trompes. Si n'hi ha 8 trompes, imagineu-se de l'altre, quants violins fan falta per a tocar el seu repertori.
Pues en tindrem 22, 12 primers i 10 segons. I és lo mínim.
I és lo mínim, o sigui, ho fem lo justet.
I després, normalment no, però vull dir jo que l'exigència del primer i del segon violí està un poc repartida, no? Però és que en este cas no.
Tenen que tocar del primer a l'últim.
En este cas, el segon violí és una exigència també impressionant, no? De fet, nosaltres tenim un concertino que és Eugeni, que toca l'orquestra del Palau, el Palau de les Arts, i quan ell no pot vindre ve una xica que li diuen Raisa, que és concertino de l'ADA, de l'orquestra de
Alacant.
I en un principi Eugeni no podia, vaig cridar a Raisa i després ella sí, però després van canviar les dates i resulta que poden els dos. I Raisa diu, jo toque de segon.
Sense problemes. Tindré. Una que sempre va de primer, de concertino.
De concertino, d'una orquestra estable, no? Vull dir, ara tocarà de segon. I així a mi em dona molta tranquil·litat perquè sé que tinc els dos
puntals coberts.
Els dos puntals. I el programa que tocarem serà Maestros Cantores, l'obertura, i després Tristan i Isolda, que és una obra clau en la història de la música, el preludi i la mort d'amor. I després en la segona part la dedicarem tot a l'Anillo del Nibelungo, és a dir, els extractes orquestals més importants.
Serà òpera sense paraula, vull dir que serà.
Exacte.
Tot instrumental.
Això és el de Wagner.
Això és el de Wagner. Però, clar, hi ha molta filosofia, el tema de la redenció, el tema de la mort, el tema de... El mateix Anillo té diverses lectures polítiques i filosòfiques, és a dir, hi ha algú que ha interpretat l'Anillo des d'una perspectiva marxista, hi ha uns altres que l'interpreten des d'una perspectiva més conservadora, i és tot un món, no? Però esperem que la gent li però el que passa és que, claro, no sabrem la resposta que tindrà del públic, perquè per a un músic o un orquestra sí que ho sap, però a lo millor
no ho entén.
Si és en Wagner no saben lo que és.
Quina capacitat de públic té l'auditori?
300 localitats. Tindrem que fer també algun tipus de publicitat en Costa Blanca, en Richten.
Sí, tots els residents europeus, centroeuropeus, sí que saben lo que és Wagner. Però després està l'assumpte de que la gent diga, bé, això tinc que anar. Jo ho dic per una cosa molt senzilla, que em va passar ahir. Uno de Pego va dir, che, Ferran, mira, tinc que anar a veure el Cascanueces. I dic, ah, sí? A on fa? A Teulà. I jo el seguida li dic, i quina orquestra ho toca? I fa, ai, no ho sé. I diu, no ho saps? Clar, jo he anat a veure quina orquestra toca el Trencanous, de Tchaikovsky, i no ho toca ninguna orquestra. És un ballet. Van i ballen. Ho tenen gravat. Són 37 euros. Aquí jo no dic que no ho valga. Hi haurà gent ballant i balla molt bé el ballet de Kiev. Però no hi ha ninguna orquestra.
Clar.
Per mi és clau que la música sigui en directe. O vas tu a un musical a Madrid o Barcelona i la música està gravada. Mm. No, la música és en directe. Si ho has qualitat, pagues una entrada de 30, 40, 50 euros, la música ha d'estar ahí en directe, no, Paco?
Sí, exactament.
Doncs Auditori Teulà, Tchaikovsky, Ballet de Kiev, Trencanous, però no hi ha orquestra. Sincerament, jo això, la gent que li agrada el ball, que vagi a un mire, però la música és clau. I la música té que ser en directe.
Però això és un tema de la mateixa programació. És a dir, el que programa, clar, té que saber el que programa. I vull dir, avui en dia que... jo he escrit un article a la Whites, a la revista de l'Institut d'Estudis Comarcals, sobre la programació d'un concert, d'un cicle de concerts d'Harmonie Musique, que Ferran sap el que és, fent la Gran Partita, la Sèptima Sinfonia de Beethoven, la Serenata de Dvořák, i avui en dia el tema del format del concert està estudiat a nivell universitari. És una rama d'estudis, i el comissari musical, és a dir, la persona encarregada de programar concerts, és igual que, per exemple, un comissari d'un museu, que quan organitza una exposició no comença a penjar quadros allí i uno darrere un altre. Clar. Sinó que
la persona ha de saber de què va la cosa.
Hi ha que saber de què va la cosa, no? Clar, I entonces, clar, per això dic jo que que tu eres responsable d'un auditori com el de Teulà i programes un ballet que no té orquestra, a mi em planteja molts dubtes. Molts,
a nivell de carrera, que ja va passar alguna cosa en València i crida al cel. Però de nou, en Pego pot passar. Ale, anem a fer Moros i Cristians i totes les comparses van en un grup electrogen i un bafle enorme tocant les marxes mores. La gent no li agradaria això, no. Perquè jo he vist carros per ahí i sona horrible. La música té que ser en directe, que si no és com arriba. I això, la gent que sap de què va la festa ho té molt clar, que la música és bàsica. I si pots llogar una banda de 70 no el conformes en 30 músics. Sí. El carrer ja ha de sonar.
I en el coll, inclús les entraetes i tot, que fan 2 mesos antes, van 20 músics, però volen que toquen, no?
Sí, sí, has de tocar. Res de carros en grups electrògens. Bueno, ja direm més, concretarem informació de les dades, d'on es poden adquirir entraes, la web, que està, jo trobo que està tot molt bé, però mos queda el quart i últim concert.
També és una castanya.
Tots són molt atractius. No hi ha res que digues, una obra desconeguda d'un compositor. No, ahí tot és del nivell.
És Carmina Burana.
Carmina Burana, sencer, senceret. Que moltes voltes, bandes de música les toquen, però sencer, tot. Jo l'hauré tocat un parell de voltes. Afortunadament, sí. En Paco ja l'ha tocat una volta, sí. I em va sorprendre que hi ha moments que fa risa perquè utilitza contratenors, i és que són peces que les de veure senceretes, no la fortuna i au, això és un trosset xicotet.
Sí, pues el Carmina Burana és una peça que està basada en uns poemes medievals que van trobar a una abadia un poc així en corte eròtic. Bueno, disfrutar de la vida, el tema de
la desgoliar.
Va estar en València una temporada, fa molt, l'any passat.
El tema de l'alcohol i el tema de viure la vida i tot això, un poc profà, no? Sí. I bueno, es va fer aquesta composició, la veritat és que ho va acertar. També el Karl Orff és un compositor que va acertar això, però no és igual que Joaquín Rodrigo, que va acertar el concert de Rajoy,
sí, perquè sí. Tot el més no res. I ahí pam, la van acertar.
Però sí, i bueno, però és una obra que per al públic resulta impressionant. Vindrà una coral que nosaltres ja hem fet diverses òperes en ells també, el coral Discantus de Múrcia, que és una obra que la té en repertori, i ahir jo faré un poc, tindré que anar allí a ensaiar 2 o 3 voltes i ja està. I els cantants són cantants de lujo. Sebastià Peris, que està cantant a l'òpera de Lucerna en Zurich, però quan ella estava acabant d'estudiar va fer unes cantates en Mosatros, i va fer la passió segons Sant Joan, i és una persona que lo millor està ara és un cantant de primera, no? Però lo millor està cantant a Madrid la novena, o està cantant una missa de Haydn que van fer en mi, i m'escriu un WhatsApp: Paco, me'n recorda de tu quan tinc la partitura anotada en tot el que estàvem fent i tal. I claro, jo d'alguna manera, claro, nosaltres no podem assumir aquests cachers, no? que tenen estos cantants que estan en primera. I bueno, fa qüestió de mesos, bueno, de mesos no, de quasi mig any, em va cridar, em va dir: és que no em crides per a res. I jo li dic: com et tracta de cridar si tu estàs a l'Orquestra Comunitat de Madrid i estàs cantant a Gijón i estàs cantant a tal puesto? I jo no puc nosaltres no podem arribar a aquests nivells. I dic: jo vaig a cantar per lo que siga, sí? Sense ningú problema, perquè estic agraït i nosaltres som amics, tal, i no sé què, no? I bueno, vindrà a cantar ell, farà ell el barítono de Carmina Burana, vindrà Sarai, la dona
de Pasqual Andreu,
que farà el soprano, i el tenor el farà Pepe Monfort, que
és el que cantarà este diumenge,
que és de Gata, i nosaltres també volem potenciar també a la gent
de la comarca,
a la nostra gent, no? I és un xic que bueno, pues que ha acabat, l'any passat va acabar el màster i bueno, mm-hmm. està intentant, pues, com tots, obrir molts camins.
Obrir camins, clar, clar. Sí, molt bé, veig que este any la cosa, bueno, l'any passat no sé, però este any veig que n'hi ha coses potents, eh?
Molt atractiva, no? Són temporades curtes, però d'aquestes que dius no te ho pots perdre. Tota la informació on es pot trobar?
Pues a la web també
és la web de l'auditori o la web de l'orquestra?
No, la web de l'orquestra.
De l'orquestra de la Marina Alta.
Hasta fa un any, dos anys, una cosa, bueno, un any o algo, el tema de la comunicació és un tema que no havien contemplat molt, no? I hi ha un xic de Si de Pego que m'ho porto, Josep Orihuel. I bueno, és també un tema important. I us porto les xarxes socials i tot això, perquè jo encara sóc un poc analògic.
No, a mi em sorprèn
molt. Jo estic ensaiant i estic pendent de això, de l'altre, de tindre-ho tot. I veus altres directors que sempre pengen la foto, tal, no sé què. Jo no puc estar pendent d'aixes coses, no? El millor és perquè
eres un poc analògic.
No, sí. perquè no forma part del teu ecosistema de quan tu has sigut jove, no? Sí. I
és diferent, la gent que és més...
La gent està pendent d'enviar el Facebook ja, no?
No,
el Facebook
fer,
és de Instagram,
TikTok.
Instagram o X o el que siga, no? I per això necessitem alguna persona que ho porti. I sobretot també és un poc difícil... És un poc difícil el poder consolidar una temporada, no? Perquè el que volem és que hi hagi un públic que suporti,
que siga fidel.
Que siga fidel i que suporti l'orquestra i d'alguna manera crear aquest valor cultural, és a dir, no dependre de que mos contraten o de que no mos contraten ni de tot això.
És una manera de
i també per això m'ha apostat fort esta temporada, no? I jo inclús m'atrevisc a dir que hasta la pròxima temporada també m'apostarem fort, no? Perquè la pròxima temporada és el 200 aniversari de la mort de Beethoven. I entonces
100 aniversari de la mort de Dolores Endra.
Sí.
Jo dic aquesta punteta, ara sí.
Pues, però jo trobo que l'orquestra ja pot assumir fer el cicle complet de les sinfonies.
Ojo al dato. Ojo al dato.
Perquè,
però això és molt, eh?
No, perquè en 40 músics trobo que ho podem fer. En 40 músics, 40-45 músics ho podem fer.
És molt important l'època, perquè Beethoven encara feia l'orquestra aixina, però és que a partir de Beethoven l'orquestra es va fer tan gran,
claro,
que dius, és que no cabem a tots els puestos.
I l'any que ve, pues anem a veure si podem, jo trobo que sí, no? Han fet la novena, que és la més exigent, i de les altres, pues l'altra exigent és la tercera, la heroica. Això
no l'ha fet a l'home.
Això no.
Han fet la primera,
no,
la segona...
Han fet la primera i la novena. Trobo que han fet la primera i la novena. Ah. Bueno, la sèptima en la versió.
La versió, sí.
Però si ho programem bé, podem fer-ho bé. I estaria important que la gent de la comarca pogués escoltar el cicle complet. No?
Clar. Bueno, tornant al format i als concerts, no? Anem a recordar-ho, no? 4 concerts, no? Que seran en diferents moments,
mesos.
Una cada mes. Comença este diumenge,
tres tenors, el de març serà les 4 estacions.
Molt bé.
Després a abril serà Wagner i a maig acabarem en Carmina
Burana. És el tercer diumenge de cada mes, no?
Pues no ho sé, sempre ho he intentat fer
en mig del mes, més o menys.
No, diumenges a les 7.
Per la vesprada.
Perquè si ho fas dissabte, lo millor la gent encara està comprant al supermercat, vull dir, coses d'estes, no? I
sí,
el diumenge és una hora així a les 7 pot ser una hora.
Sí, en abril és el 19 i en maig és el 24 de maig.
Molt bé. I has dit que tota la informació en la web de l'Orquestra de la Marina Alta, i les entrades també es poden adquirir,
sí,
a través de la web.
Sí, allí es poden comprar, es compren en Noticumi, i també es poden comprar una hora abans del concert o reservant a la... per als més analògics encara.
I els que paguen en efectiu.
Sí.
Molt bé, que també hi ha, clar.
La pàgina que és oma.com?
No, no, orquestramarinaalta.com.
Així anat, tot seguit, orquestramarinaalta.com.
Faltaria desglossar una miqueta millor el primer concert.
Que és el pròxim.
Que són els tres tenors. Qui són els tres tenors? Aquí has buscat, aquí has trobat.
Els tres tenors...
Has parlat de Pasqual, després un poc de Pepe, però
Pepe
falta...
Pepe Montfort, i falta Jesús Álvarez.
Jesús Álvarez.
Sí, Jesús Álvarez també nosaltres va fer l'any passat el Requiem de Mozart, va fer la novena, i ha fet també va cantar, és que són tantes coses ja que no me'n recordo, però trobo que va cantar Cavalleria Rusticana. No, Cavalleria Rusticana no, l'Esir de Mor.
D'on és Álvarez?
De València.
És valencià, o sigui, els tres són valencians.
Els tres són valencians.
Podem parlar en valencià tranquil·lament i amb orgull. Sí, sí. Pasqual, d'on és?
Pasqual, pues no ho sé, però trobo que és de València capital. I ja està. El que està un poc més nerviosete és el de Gata, perquè és, vull dir, canta,
és més jove,
és més de poble,
no, però sobretot perquè els altres dos tenen ja més trajectòria, no? I entonces ell està un poc així na...
És el que dic jo, ell té la, sense voler vas a comparar.
Sí.
I que és inevitable, ells uno i l'escolta, saps que els tres cantaran bé, però ahí...
Sí. Cada un d'ells canta dos àries i després conjuntament. La primera part és, bueno, canta Pallassos, Puccini, després ve Gounod.
Però és entre els tres que negocien què fa cada una?
No. Cada uno fa dos àries. Sí. Dos àries. Bueno, menys Pepe Montfort, que en fa tres. I després, la primera part s'acaba en una napolitana que canten els tres.
Al mateix temps.
Al mateix
però
temps.
Has dit que ells trien, no?, les peces, no?
Sí, ells sí. Les que canten, sí. Però les que fan conjuntament, cada estrofa la canta uno. I al final coincideixen o així, no? La segona part farem un Mozart, i després tot l'altre ja són peces que canten els tres tenors.
A banda de la posada en escena.
Farem La dona immobile, Rigoletto. Farem Torna Sorriento, una napolitana de Leoncavallo que es diu Matinata. Esa, molt famosa.
Jo t'ho vull xular pagadins perquè no, el micro.
I després O sole mio, i acabarem en Granada. En Granada.
De Lara.
I el Nessun Dorma, que és la famosa.
Hi ha unes quantes peces per a lluir-se el tenor, que és el que és agrà.
Clar.
La veritat, altres més suaus. No, són concerts molt ben estructurats. Paco ho deia al principi, la col·locació de les peces és com un menú de degustació. Mira bé com poses els plats, perquè pots triomfar o pots fracassar menjant exactament el mateix.
Sí. Per exemple, la idea d'acabar la primera part en una peça conjunta més alegre, que és més...
Clar, això és...
Això la gent acaba...
És un bon final,
que
té, no?
Per exemple, col·locar Mozart al principi de la segona part, que és un poc més...
És el més clàssic, el més modosillo.
Sí. I acabes pues, en el Puccini i ja està.
Jo m'agradaria acabar conforme he començat, en donant la importància a tindre una temporada de concerts d'orquestra en la nostra comarca, que ja en comarques veïnes ja mos estan mirant en ulls d'enveja, que diuen, com és possible que la Marina Alta estiga passant?
Sí, el fet recorde...
A la Safor no.
recorde el que va posar a Facebook
Josep Antoni.
Tu vas
sí,
veure?
Sí, 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 sí.
Josep Antoni va ser el... És,
el Perola. Toca
amb nosaltres i... I va ser alcalde de Benifairó
de la Valldigna, sí.
I quan va a veure si ho trobo i ho puc llegir perquè
està buscant en viu en directe en el seu mòbil, que va molt a joc amb la teva roba.
Però com els audients no ho saben perquè no ho poden veure.
Clar, va posar,
serà sorpresa,
va posar este Facebook. Bé, va posar arranca la temporada va compartir i va posar hi ha ajuntaments i després hi ha que són capaços 100 menús de programar aquest esclafit, i va posar la temporada, i em va dir automàticament al cap de 5 minuts estava cridant-me el de la Mancomunitat de la Safor. No, és que és complicat, no? Jo trobo que s'han reunit
unes... A la Safor n'hi ha auditoris així en condicions?
Pues que jo sàpia,
perquè jo no conec,
està al teatre este de es diu el Cervantes de Gandia, o es diu Cervantes o no sé,
no, el Serrano.
Serrano
ahí sí que fan.
Sí, però és un teatre, no? No és auditori.
Jo de la Casa Cultura Cullera, però en fi, que la infraestructura és important. S'han d'ajuntar diverses coses.
No, jo trobo que s'han d'ajuntar diverses coses, no?
Si l'auditori de Benirves no només té l'acústica bona i tal, sinó la connexió amb la política, a l'alcalde.
No, de fet, l'altre dia Maria José
Clemente.
Maria José Clemente del Flauta i altra gent que està, que ve Zurab i tots estos
venen del sud, sí.
Diuen, creguem que l'única orquestra que pot superar a conforme estem sonant nosaltres ara és l'Ada, perquè tot l'altre, vull dir que
l'Ada, què és?
L'Ada és l'orquestra de
l'Auditori.
La Diputació de
Vull dir que estem, no. Estem en un bon moment, no?
Això està, jo, en Ferran Díaz, és un privilegi poder tocar, tindre un repertori i poder tocar, i jo veig que és un privilegi tindre una orquestra de la comarca, no? Una orquestra de la Marina Alta, i per tant, enhorabona, sí. Enhorabona per aquesta tasca que fas.
Pues gràcies a vosaltres i... Què faig? No, què fem?
Bueno,
perquè trobi...
Perquè hi ha un director...
Perquè estàs ahí... Sinó...
No, però trobi que el tema de liderar també té que ser conjuntament, perquè si no fos així, jo trobi que no funcionaria. I Ferran ho sap, no? Que d'alguna manera hi ha una connexió humana molt important, i que si no està això, que això es transmetís també a la música, no? Pues jo vos agrairia que per al pròxim concert, si podem convoyar a Tomàs i
clar que
podem,
sí,
fer un programa aquesta mateixa setmana
i
parlem de Vivaldi. Concert que jo no estaré perquè Vivaldi no va escriure pa trompes,
però el millor sí que està, perquè si està...
Depèn d'un altre instrument que Ferran.
No, encara no ho sap i encara no li ho ha dit, però depèn de conforme siga la narració de sonetos, si fa falta estar al costat de Tomàs per a dir-li quan va cada un, o segons la indicació de la partitura,
tindràs
que...
Ja t'han comandat feina, l'han
carregat. Ahir queda escrit, no, queda sentit així i gravat. Vinga,
molt bé,
moltes gràcies.
Vale, gràcies a vosaltres.
Adéu, que vagi bé.